L'Escola Pia de Catalunya defensa que els abusos sexuals a menors no haurien de prescriure per poder ser perseguits i jutjats, més enllà del que està establert. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Després que es destapés ahir que un professor de l'Escola Pia va cometre abusos durant 25 anys a menors d'edat, avui l'escola s'ha explicat a Ràdio Estel considerant que els abusos sexuals a menors són delictes que no haurien de prescriure mai, tenint en compte que molts casos es denuncien al cap dels anys quan la víctima ja és adulta i el cas, per tant, ja no es pot jutjar. Des dels micròfons d'aquesta emissora, l'Escola Pia de Catalunya ha plantejat que en casos d'abusos sexuals a menors es tingui, per exemple, també un tribunal semblant al que hi ha a la Haia que vagi per sobre de les jurisdiccions dels diferents països. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Qui ho ha dit ha estat el pare Jordi Vilafont, província de l'Escola Pia de Catalunya, que ha estat entrevistat avui al matí a Ràdio Estel.
Vila ha apuntat que, segons els entesos, una persona triga 20 anys a poder expressar i denunciar el que li va passar en el passat. Per tant, perquè aquest tipus de delictes prescriguin, ha de passar més temps. Pel que fa al cas de l'exculapi, Manel Sales ha explicat que el que ha fet l'escola és una crida a la justícia.
Estem fent un gest clar per interpel·lar la justícia i dir-li que els casos d'abusos de menors hem de mirar com fem la prescripció.
Unes declaracions que arriben al mateix dia en què s'ha conegut un nou cas d'abusos. Ara l'escola té la sala de l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha destapat avui el diari El Periódico.
Segons la denúncia que ha rebut els Mossos d'Esquadra, els fets haurien passat l'any 1965 quan un professor hauria abusat sexualment de la víctima, que encara no havia complert els 10 anys. El denunciant ha explicat que el docent abusava sexualment d'ell i d'altres companys durant les classes de dibuix.
Tot això en un dia on en la plana política hem de tornar a mirar cap a Extremadura perquè davant l'amenaça de que s'haguessin de convocar de nou eleccions. Finalment, el Partit Popular també ha cedit en aquesta comunitat i deixa entrar a Vox el seu govern que presidirà Maria Guardiola i el partit d'extrema dreta tindrà la cartera de gestió forestal i món rural.
I aquest acord que arriba després d'un canvi de criteri de la presidenta del Partit Popular d'Extremadura, Maria Guardiola, respecte a un acord amb Vox.
Una decisión que se toma en Extremadura. Yo he sido muy libre en tomar las decisiones y creo que lo he demostrado. Es una decisión que obedece a un profundo proceso de reflexión.
I és que el 20 de juny va afirmar en roda de premsa que no podia deixar entrar al govern un partit que nega la violència masclista, però les pressions de Madrid i les possibilitats que el socialista Guillermo Fernández Vara se sometés a una investidura fallida han portat, com dèiem, a Guardiola a fer un gir a la seva posició, afirmant que Vox és un partit constitucional amb qui es volia posar d'acord.
Mentrestant, tornant a Catalunya, els docents no tanquen cap acord amb la conselleria i mantenen la vaga pel dia 6 de setembre, és a dir, pel primer dia del curs vinent.
Sindicats i departament que s'han reunit durant tot el matí, però a la sortida de la reunió el sindicat USTEC ha dit que la consellera Anna Simó no ha volgut signar l'acord que ja tenien treballat amb l'anterior conseller i s'han estancat, doncs, aquestes negociacions. Segons el sindicat, Simó ha expressat que no sabia si aquest pacte es podia dur a terme perquè havia d'acordar-se amb el Departament d'Economia, unes paraules que USTEC considera que són excuses.
I a la ciutat de Barcelona ja es preparen per les altes temperatures d'aquest estiu i han presentat avui l'Ajuntament els més de 200 refugis climàtics perquè els ciutadans puguin combatre les calorades d'aquests dies. Són 30 centres més que l'any passat. Es tracta d'equipaments interiors i exteriors amb espai per seure, aigua i informació, com ara, per exemple, les biblioteques municipals.
A les biblioteques, que són el refugi climàtic més apreciat, no? Sí que ens han informat, doncs, que veuen que les persones que hi van s'estan més estona, per exemple, no? Sobretot quan fa calor.
El govern local assegura també que en dies feiners un 97% dels barcelonins tindrà accés a un refugi en menys de 10 minuts de casa seva. Els festius i els caps de setmana aquest percentatge es reduirà al 75% de la ciutadania.
A banda d'aquests espais, l'Ajuntament instal·larà també 20 pèrgoles generadores d'energia que ofereixen ombra. Així mateix també l'Ajuntament també proporciona mesures de protecció pels treballadors municipals que són al carrer, com avançaments de torn per evitar zones de màxima insolació o elements també de protecció solar.
I avui divendres al bloc dels esports explicarem que la jugadora del Barça, Jana Fernández, s'ha quedat fora de la llista de les jugadores que disputaran el Mundial amb Espanya aquest estiu. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Jana és una de les 10 futbolistes del Barça que formaven part de la prellista de 30 seleccionables. Les que sí que hi seran són Alexia, Aitana, Mariona, Irene Paredes, Sánchez, Laia Codina, Maria Pérez, Salma Parayuelo, Ona Batlle i Cata Coll.
I el Club Laurana contractarà 14 treballadors de Barça TV.
Avui a les 12 de la nit desapareixerà la televisió del club i dels 94 treballadors que havien d'anar al carrer, finalment 14 passaran a formar part de Barça Produccions, on continuaran fent tasques relacionades amb la comunicació del club i la generació de continguts digitals i multimèdia.
I a l'hora de la cultura parlarem de llibres, perquè arriba a les llibreries Còmplices per la Llengua, és un recull de cartes inèdit entre Josep Pla i el lingüista Francesc de Borja Moll.
El nombre major de cartes és de Moll, però la meva hipòtesi argumentada és que el motor de la correspondència és...
Ho assegura la filòloga Josefina Salor, que ha estat l'encarregada d'editar aquest llibre. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Còmplices per la Llengua és un recull de 46 cartes on queda plasmada la relació intensa i cordial entre els dos personatges. Una relació que, segons els experts, ha estat molt important pel conjunt de la cultura catalana. El que els va unir és la passió per la llengua, sobretot pel que fa a la publicació del Diccionari Català-Valencià-Balear, que va publicar Moll gràcies a l'ajuda i facilitat que li va donar Josep Pla.
I després també tindrem temps d'acabar amb el repàs de les estrenes musicals d'avui, on destaca el nou tema de la colombiana Shakira. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo... Ah, és la lletra d'aquesta nova cançó que es diu Copa Vacía, on l'artista torna a incidir amb la relació que va tenir amb Gerard Piqué. A banda de Shakira, també posarem el play a les cançons dels catalans Maria Lluïsa, que s'acomiaden dels escenaris, també de la mallorquina Maria Hein, i escoltarem el primer tema del nou projecte en solitari de l'exmembre dit acabant Pere Mercader. Ara són les 2:06. Vinga, que avui sí que hi som tots. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Veiem quin temps també se'ns espera per aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Comencen a créixer els núvols ja amb força a les comarques del nord de Barcelona, de l'interior de Girona, Pirineu, també més oriental, on de cara a les properes hores esperem ruixats i tempestes, però no seran tan intensos com els que vàrem tenir ahir a la tarda. Per tant, doncs, tarda, altra vegada, amb ruixats i tempestes, comarques del nord i del nord-est, a la resta augmenten els núvols, però en principi sense precipitacions. Les temperatures avui baixen respecte a les de dies anteriors, tot i que farà calor a l'interior, especialment Pla de Lleida, interior de Tarragona, màximes de fins a 31-32 graus i a la costa màximes que no passaran dels 28 graus i amb menys humitat i xafogor que en dies anteriors, però encara es notarà una mica. Demà al matí tindrem temperatures més baixes, les màximes es mantindran i aquestes pujaran ja de cara a diumenge, cap de setmana, variable, als matins amb grans clarianes i a les tardes més ruixats i tempestes a les comarques del nord i del nord-est.
L'Escola Pia de Catalunya ha plantejat aquest matí des de Ràdio Estel que en casos d'abusos sexuals a menors es tingui un tribunal semblant al de la Haia que vagi per sobre de les jurisdiccions dels diferents països i, a més, per fer possible aquesta via de denúncia, el pare Jordi Vilafont ha apuntat que, segons els experts, una persona triga 20 anys a poder expressar i denunciar el que li va passar en el passat i, per tant, considera que calen augmentar els anys en què aquests delictes, els abusos sexuals a menors, prescriuen.
I pel que fa al cas de l'Escolapi, Manel Sales, que es va conèixer ahir, del qual vam parlar-ne en aquesta mateixa emissora, el que ha fet l'Escolapi, ja diu, és informar la Fiscalia de Menors explicant què va passar durant els 25 anys que l'antic Escolapi va estar abusant sexualment d'un mínim de 17 menors al Senegal. Així ho ha explicat aquest matí a Ràdio Estel el pare Jordi Vilà, provincial de l'Escolapi de Catalunya, en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
Estem fent un gest clar per interpel·lar la justícia i dir-li que els casos d'abusos de menors hem de mirar com fem la prescripció. Que no cal que prescriguin ara, perquè, a més, els entesos ens diuen que una persona que sigui capaç de denunciar tarda 20 anys a posar-ho a lloc per poder-ho expressar. Per tant, perquè un delicte prescrigui, hem de deixar més temps.
L'Escola Pia de Catalunya, el pare Vilà, ha explicat que, tot i que la institució va tenir coneixement dels fets del 2005, ara s'ha pogut informar del que va passar amb l'objectiu final, diu, d'estar al costat de les víctimes i de les persones més vulnerables.
I per això, davant d'aquesta situació, recordem que la institució ha posat a l'abast de tothom una bústia anònima a través del correu electrònic protecciodelmenor@escolapia.cat. Diuen que qualsevol persona que tingui o hagi tingut alguna mala experiència o malestar amb l'Escola Pia o amb alguna altra persona que en formi part es posi en contacte amb la institució per poder ajudar-lo i fer net a través d'aquest correu protecciodelmenor@escolapia.cat. I d'altra banda, la policia també investiga unes presumptes agressions que haurien tingut lloc a l'escola Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat. Segons una denúncia que han rebut els Mossos d'Esquadra aquest dijous, els fets haurien passat l'any 1965, quan un professor del centre hauria abusat sexualment a la víctima, que encara no havia complert aleshores els 10 anys.
El denunciant explica també que el docent abusava sexualment d'ell i d'altres companys durant les classes de dibuix. La víctima assegura que el professor actuava de manera totalment impune a l'escola i que en aquella època formava part dels missioners del Sagrat Cor. Quan l'escola va tenir coneixement del cas, va traslladar el professor a un altre centre. Per ara aquesta és l'única denúncia que consta que han rebut els Mossos per uns fets que ja han prescrit.
I en aquest context també hem sabut, us explicàvem també aquest matí, que el bufet d'advocats Cremades Calvo Sotelo lliurarà la conferència episcopal espanyola a l'auditoria sobre els abusos comesos en el si de l'Església durant la primera quinzena del proper mes de juliol.
El portaveu de la conferència episcopal espanyola i secretari general dels bisbes, Francisco César García Magán, ha detallat que el bufet està acabant de redactar l'informe que podria ser presentat, com dèiem, els primers dies de setembre. Igualment, ha qüestionat el nombre de denúncies de víctimes, ja que són diferents les vies on es poden presentar. García també ha aclarit que no hi ha cap bisbe espanyol encausat per encobrir abusos ni en l'àmbit canònic ni en el civil.
Estel migdia.
Obrim crònica política aquest migdia. Partit Popular i Vox han signat l'acord per governar també ara a Extremadura. La líder popular en aquesta comunitat, Maria Guardiola, serà, per tant, la presidenta del nou govern d'Extremadura i el partit d'extrema dreta tindrà la Conselleria de Gestió Forestal i de Món Rural. Guardiola defensava aquest migdia així l'acord.
El pasado martes ya les avancé que mi intención era dialogar, era avanzar, seguir trabajando y sentarnos para seguir buscando puntos de encuentro. Y eso es lo que hemos hecho por encima de cualquier diferencia ideológica y programática.
Aquest acord amb Vox, que s'ha tancat a primera hora d'aquest divendres, certifica, per tant, el canvi de color en el govern de la comunitat, que des de l'any 2015 estava governada pel PSOE.
Un acord, però, que diu no contradiu les primeres paraules de la líder popular, que assegurava que no governaria amb cap partit que negués la violència masclista ni tampoc amb qui deshumanitzés els immigrants o desplegués també una lona que llançava a les escombraries la bandera LGTBI. Després, però, davant aquesta possibilitat que el socialista Guillermo Fernández Vara se sometés a aquesta investidura fallida, Guardiola va fer un gir en la seva posició afirmant que Vox és un partit constitucional amb qui es vol entendre.
De moment el que se sap és que aquest acord de govern consta de 60 punts centrats en les prioritats de les famílies extremenyes, en combatre l'atur, diuen, la pobresa, la falta d'oportunitats i també la despoblació que pateix la comunitat. I centrats en casa nostra, però encara en política, la candidata del PSC per presidir la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha afirmat que l'acord entre els socialistes i els comuns està molt avançat i no ha tancat la porta a repetir la majoria formada per PSC, Comuns i PP i que va servir, recordem, per fer alcalde de Barcelona el socialista Jaume Collboni.
L'acord amb Comuns està molt avançat i hem compartit doncs, també mirada, visió i estratègia i que continuem parlant amb tothom. Menys amb Vox. Parlem amb tothom. Es posa sobre la taula que la meva candidatura per presidir la Diputació de Barcelona, per tant, això doncs, manifesta un cop més doncs, el meu orgull, no? I em sento molt honrada per el meu partit en propòsit.
D'altra banda, aquesta també directora de campanya dels socialistes catalans, de cara a les eleccions del 23 de juliol, ha insistit que tots els vots que no es concentrin en el president espanyol i candidat del PSOE a les eleccions, Pedro Sánchez, ha dit, beneficiaran el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. I encara un apunt més a Lleida. El ple de la ciutat ha aprovat avui el nou cartipàs municipal. Ho ha fet amb els vots favorables de l'equip de govern, que és del PSC, que governarà en minoria, i també amb els vots favorables del Partit Popular i Junts per Catalunya. Vox hi ha votat en contra, mentre que Esquerra Republicana i el Comú de Lleida s'hi han abstingut.
El cartipàs, que estableix el funcionament del ple i l'estructura de la corporació, comptarà amb 4 tinències d'alcaldia i 15 regidories. Els partits que formaven l'anterior equip de govern, format per Esquerra, Junts i Els Comuns, han criticat l'atorgament de la figura de cap de l'oposició al popular Xavier Palau, ja que consideren que es tracta d'una figura excepcional i que no té sentit a la composició actual del ple, on el Partit Popular té 5 regidors, els mateixos que Esquerra i Junts per Catalunya.
I pel que fa a la política comunitària, Espanya estrenarà demà dissabte des d'Ucraïna la presidència de torn a la Unió Europea. Es tracta d'una responsabilitat que es van passant cada 6 mesos als 27 països membres que formen la Unió Europea i que durant aquest segon semestre correspondrà, per tant, al govern espanyol, un govern, per cert, que es troba enmig d'unes eleccions aquest 23 de juliol.
La presidència d'aquest Consell no és una responsabilitat personalista i, per tant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no passarà a liderar cap institució europea i seran els ministres de l'executiu espanyol els encarregats de coordinar aquestes trobades entre ministres, però on sí que podrà incidir l'executiu espanyol és la confecció de l'agenda d'aquestes trobades. Alguns temes que interessen a Madrid són el pacte migratori i la reforma del mercat elèctric. També volen potenciar les relacions entre la Unió Europea i l'Amèrica Llatina en un moment en què, arran de la guerra d'Ucraïna, el bloc necessita trobar nous aliats per assolir l'anhelada autonomia estratègica.
Esbel migdia.
Mirem ara cap als jutjats perquè Carles Puigdemont assegura que el mosso Lluís Escolà l'acompanyava a l'estranger com a amic i no pas com a escorta. L'expresident ha negat haver contractat els seus serveis com a agent dels Mossos. Va fet durant el judici contra l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, que està acusat d'haver assignat un mosso d'esquadra com a escorta de Puigdemont quan l'expresident ja era a Bèlgica després de l'1 d'octubre. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Carles Puigdemont ha defensat que l'acusat Lluís Escolà és un amic de confiança que l'ha acompanyat en diversos moments des que va marxar de Catalunya. L'expresident de la Generalitat ha afirmat que Escolà, com d'altres Mossos d'Esquadra, estaven a la Casa de la República, a Waterloo, però en cap cas exercien com agents en funcions. També ha assegurat que el va acompanyar mentre marxava fins a Bèlgica, però en qualitat d'amic. Puigdemont, per tant, ha negat haver ordenat anat contractar el servei d'escorta i o protecció personal d'Escolà. Ho ha manifestat durant la seva declaració davant del jutge una hora més tard del previst pel retard en l'arribada d'una intèrpret de francès.
De la qual jo sóc amic, una persona que me mereix tota la confiança. En Lluís Escolà és un patriota que si està en aquest judici és perquè ha prestat un servei molt gran al país i per cap altra raó. Jo l'he vist patir molt i he vist sacrificar la seva vida privada, fins i tot poder-me acompanyar en moments en què les autoritats espanyoles negligien el seu deure de fer complir la llei que ha de garantir la meva protecció.
Entre els testimonis que han declarat avui, el aleshores inspector en cap de l'àrea d'escortes dels Mossos d'Esquadra del 2012 al 2018 ha assegurat que Escolà feia més aviat tasques de gestió i creu que no podia fer d'escorta pels seus problemes d'esquena.
Gràcies, Sílvia. I també avui el Tribunal Suprem ha desestimat els incidents de nul·litat que havien plantejat les defenses d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva contra la decisió del mateix Suprem de mantenir les penes d'inhabilitació de 13 anys en el cas de Junqueras i de 12 a la resta, malgrat la reforma penal del desembre del 2022, que va suprimir, recordem, el delicte de sedició i va reformar els delictes de desordres públics i malversació. Els magistrats del Suprem també han desestimat un incident de nul·litat que va plantejar Jordi Sánchez, que està condemnat per desordres públics.
Junqueras, Turull, Bassa i Romeva havien presentat recursos contra la decisió del 13 de febrer de 2023 en què el Suprem va decidir fer una lectura extensiva de la reforma del Codi Penal aprovada pel Congrés. En aquella resolució, malgrat la derogació de la sedició, els magistrats van mantenir les seves penes d'inhabilitació, interpretant ara que els fets es podien considerar delictes de desobediència en el concurs amb la malversació. La sala penal rebutja, doncs, els recursos, negant que s'hagi vulnerat el seu dret fonamental a la defensa, un procés amb totes les garanties i a la legalitat penal, entre d'altres, així com el principi acusatori i la proporcionalitat penal. Segons els magistrats, el Suprem van fer bé quan no van considerar aplicable el nou tipus de malversació atenuada i va convertir els delictes en una desobediència en concurs amb malversació.
I com dèiem, els magistrats també han rebutjat el recurs de Jordi Sánchez, a qui, malgrat la derogació de la sedició, va considerar condemnat pels nous delictes de desordres públics. Segons la sala del Suprem, l'anàlisi del relat dels fets provats de la sentència evidencia que Jordi Sánchez va fer actes de violència sobre les coses i actes intimidatoris que tenien encaix, per tant, en el delicte de sedició derogat i que ara són substituïbles pel delicte de desordres públics.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Ara són les dues. dues i 19 minuts. Més qüestions. Els mestres i els professors catalans mantenen la vaga pel dia 6 de setembre, tot i la reunió que han mantingut aquest matí amb la consellera d'Educació, Anna Simó. A la sortida d'aquesta reunió, que ha acabat al migdia, el sindicat USTEC ha lamentat que l'executiu hagi declinat signar l'acord treballat ja amb l'anterior conseller, Josep González Cambray, al mes de gener passat. Així ho ha dit a la sortida d'aquesta reunió la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura.
La negociació d'aquest acord que ja semblava que potser haguéssim dut a terme amb el conseller Cambray, i aquí la resposta ha estat, no ha anat en cap línia, més aviat doncs, que no se sabia si aquest acord es podria dur a terme perquè s'havia d'adreçar economia, sempre hi ha aquesta l'excusa en la responsabilitat d'altres conselleries, no?
De la seva banda, des del Departament d'Educació expliquen que s'està valorant quina disponibilitat de recursos hi pot haver per revertir durant els anys següents les deficiències que reclamen els docents.
Doncs sí, des d'Educació, que diuen que la consellera ha ofert la voluntat de debatre i acordar amb la comunitat educativa el calendari del curs 2024-2025 en el marc preferent del Consell Escolar de Catalunya. Simó els ha manifestat que dins d'aquest ordre hi ha molts serrells i s'ha mostrat oberta a abordar-los tots sense que això suposi tornar a allargar el procés de període estival de vacances escolars. Així mateix també s'han abordat altres qüestions en relació a trobar solucions per cobrir les baixes laborals superiors a una setmana en especialitats de difícil cobertura.
En canvi, qui sí que ha desconvocat la protesta que tenia prevista per avui és Unió de Pagesos, després de reunir-se amb aquesta Conselleria d'Acció Climàtica.
En un comunicat, el sindicat agrari explica que han decidit donar un vot de confiança al Departament d'Acció Climàtica per atendre les seves demandes. Ara bé, ja avisen que, si no compleixen, reactivaran totes les seves protestes. Entre les demandes, Unió de Pagesos reclama iniciatives per fer front a la sequera i l'encariment dels costos.
A tot això, tornant a parlar d'educació, només el 14% de l'alumnat amb necessitats de suport educatiu va rebre el curs passat alguna ajuda, segons un estudi de la Fundació Bofill que s'ha publicat avui. A Catalunya hi ha actualment més de 150.000 alumnes que necessiten alguna atenció especialitzada per la situació socioeconòmica de les famílies o per haver arribat al país recentment. Amb tot, la Fundació Bofill alerta que aquesta falta de recolzament pot abocar els alumnes a l'abandonament educatiu i a perpetuar la injustícia social que viuen.
La Fundació també ha explicat que cada vegada hi ha més famílies que dediquen més recursos a l'educació a l'ombra, és a dir, aquella educació, aquelles tutories privades i activitats extraescolars que ajuden a revertir aquesta bretxa dels seus fills. A Catalunya, les famílies destinen de mitjana 288 euros per alumne a aquestes activitats. La Fundació Bofill ha donat suport a més de 11.500 alumnes en 230 centres educatius a Catalunya, Andalusia, Ceuta i Melilla. El 83% dels infants que hi han participat han incrementat el seu gust per la lectura i el 93% han incrementat el seu gust per les matemàtiques.
I encara parlant d'educació, una de cada quatre places de les llars d'infants privades ha quedat buida. Ho diu una enquesta de l'Associació Catalana de Llars d'Infants. L'estudi es va fer a finals de juny a més d'un centenar de centres educatius i diuen que és conseqüència directa de la gratuïtat de P2 per part de la Generalitat.
Ara aquestes places sobrants d'aquests centres es posaran a disposició de l'administració per tal d'escolaritzar infants que no hagin entrat a la pública. D'altra banda, el PU també s'ha vist ressentit i un 18%, de fet, de les places a les llars privades també han quedat buides. Amb tot, l'associació que defensa el tipus de llars privades demanen un barem universal, diuen, d'accés per no discriminar aquelles persones que tinguin menys recursos.
I bones notícies pel que fa a la butxaca, perquè la inflació a l'eurozona durant el mes de juny ha caigut 6 dècimes respecte al mes de maig, registrant una taxa del 5,5%. Es tracta de la xifra més baixa des de l'esclat de la guerra a Ucraïna, i ja és el 8è mes consecutiu en què l'índex tendeix a la baixa, segons les dades provisionals que ha publicat avui l'Eurostat.
De la mateixa manera que en els darrers mesos, el principal impulsor de la caiguda ha estat l'energia, que durant el mes de maig s'ha abaratit un 5,6% en comparació amb l'any passat. Malgrat aquest descens general, la inflació subjacent, és a dir, la que no té en compte els aliments no processats, l'alcohol, el tabac i l'energia, torna a incrementar una dècima, fins a arribar al 5,4% i s'apropa al seu màxim històric registrat el març passat, quan va ser del 5,7%.
I d'altra banda, l'atur a l'eurozona va registrar un nou mínim històric també el mes de maig, després de situar-se en el 6,5%. Segons les estimacions publicades també avui per l'Eurostat, la zona euro va tancar el cinquè mes de l'any amb poc més d'11 milions de persones sense feina, 57.000 menys respecte a l'abril. A l'Estat, la taxa va ser del 12,7%, és la pitjor dels 20 països utilitzant l'euro com a moneda comuna. I demà, atenció si hem de canviar l'armari, perquè comença oficialment el període de rebaixes d'estiu als comerços i els botiguers l'encaren amb optimisme, tot i que la data de l'1 de juliol s'ha anat difuminant perquè moltes grans superfícies avancen els descomptes. Els comerciants pensen que hi haurà bones ofertes i preus.
De fet, des de Comèrtia asseguren que serà una bona campanya i esperen que la inflació no freni la despesa. És la portaveu Laura García.
Seran unes bones rebaixes en el sentit de que hi ha molts operadors que estan sobreestocats, hi ha molt estoc al mercat, i quan hi ha molt estoc al mercat el que interessa als retailers és treure-se'ls, i això es fa moltes vegades via preu. Llavors crec que sí, els consumidors poden esperar bons descomptes.
Els comerciants que també expliquen que aquest any hi haurà bastants descomptes perquè hi ha molt estoc, com dèiem, per vendre, sobretot per aquests dos factors. En primer lloc, perquè durant l'any passat les vendes no van ser com s'esperaven per l'impacte de la guerra a Ucraïna i la inflació. En segon terme, cal afegir el fet que la primera onada de calor aquest any ha arribat a mitjans de juny, quan les rebaixes ja estaven a tocar, i això ha provocat que alguns consumidors s'hagin esperat alguns dies a comprar per poder-ho fer ja amb aquests descomptes. D'altra banda, el petit comerç, que avisa que algunes cadenes inflen els descomptes amb productes portats expressament per les rebaixes.
Unes rebaixes als comerços físics que arriben en ple auge de les vendes del comerç online. La facturació del comerç electrònic va superar els 72.000 milions d'euros a tot l'estat espanyol durant l'any passat, xifra que representa un increment del 25% si es compara amb l'any 2021. Ho ha informat avui, aquest divendres, la Comissió Nacional dels Mercats del Valor i la Competència. I a les carreteres, atenció, perquè també a partir de demà deixarà de ser obligatori l'ús dels triangles d'emergència en cas d'accident a autopistes i autovies. La DGT ha pres aquesta decisió davant l'augment d'atropellaments que hi ha hagut en aquestes vies.
La finalitat és que el conductor no s'hagi de desplaçar per posar la senyal. Aquesta recomanació només s'aplicarà a autopistes i autovies i per tant, serà obligatori utilitzar-ho, seguir utilitzant aquesta senyalització en carreteres convencionals. La recomanació estarà vigent a partir d'aquest dissabte i fins l'1 de gener de 2026, en què serà obligatori utilitzar la senyal lluminosa B-16, una il·luminació que indicarà la incidència i que substituirà, doncs, aquests triangles d'emergència.
I un avís pels despistats, perquè avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda del 2022. D'aquesta manera, els contribuents que encara no ho hagin fet només disposen d'unes hores per ultimar les declaracions de la renda corresponents, com dèiem, a l'exercici passat, abans que finalitzi la campanya, que, recordem, va començar l'11 d'abril.
Cal tenir en compte, però, que en els casos de declaracions amb resultat ingressar amb domicilització a compte, la campanya ja va cloure el passat dimarts. L'agència tributària preveu que la campanya acabi amb més de 22 milions de declaracions presentades, un 3% doncs més que l'any passat, amb uns ingressos per a l'Estat que freguen els 16 milions i mig d'euros.
I un apunt pel que fa a la mobilitat, perquè Renfe ha anunciat que incrementa el servei de la línia R1 de Rodalies de l'Hospitalet de Llobregat a Calella durant els caps de setmana i festius d'aquests mesos d'estiu, una mesura que comença ja també demà dissabte. Concretament, augmentaran els trens amb 9.200 places aquests dies, que a la pràctica es traduirà en 4 trens per sentit en hores punta, una mesura que ve motivada per la crescuda d'usuaris en el període estiuenc. Aquesta ampliació de l'oferta s'estendrà fins al dia 1 d'octubre.
Un increment del servei que es farà entre les 10 del matí i les 12 del migdia, en aquells trens que circulin cada 10 minuts des de l'estació de Barcelona, plaça de Catalunya, en sentit Mataró, a la tarda, entre dos quarts de 6 de la tarda i dos quarts de 8 del vespre, el mateix nombre en sentit contrari, en comptes d'un cada quart d'hora. Renfe també ha augmentat el nombre de combois a la línia R2 de Rodalies, amb 17 trens addicionals a l'estació Platja de Castelldefels. Amb aquestes dues línies són les més utilitzades pels usuaris que van a la platja en transport públic.
I per refugiar-vos de la calor, a Barcelona aquest any hi haurà 227 refugis climàtics. En són 30 més dels que va habilitar la ciutat l'any passat.
Durant els dies feiners, gairebé tots els barcelonins tindran accés a un refugi a menys de 10 minuts de casa seva durant els caps de setmana. Els dies festius serà un 75% de la ciutadania la que tindrà accés a aquest refugi climàtic molt a prop de casa seva. Els equipaments poden ser interiors o exteriors, però tots han de garantir que hi hagi espais per seure, beure aigua i també informació. Des de l'Ajuntament de Barcelona insisteixen, però, que encara hi ha gent que no coneix aquesta eina.
Cada vegada el coneixen més, però encara el coneixen menys persones de les que realment el necessiten.
Un 20% de la població coneix el refugi climàtic, i sí que, per exemple, les biblioteques, que són el refugi climàtic més apreciat, no? Sí que ens han informat, doncs, que veuen que les persones que hi van s'estan més estona, per exemple, no? Sobretot quan fa calor o a l'hivern. Vull dir que sí que hi ha un ús, però lògicament encara estem rebent.
Cada equipament decidirà l'hora d'obertura de les seves portes. Per consultar aquests horaris, podeu trucar al 010 o bé buscar la informació al web de l'Ajuntament de Barcelona o els fulletons repartits als districtes.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Gairebé 2:45 de la tarda, en clau internacional, els supervivents del naufragi del passat 14 de juny prop de la costa de Grècia asseguren que la Guàrdia Costanera del país els va remolcar massa ràpid i això els va fer volcar. Dels 700 migrants que viatjaven a bord de l'embarcació, en van morir, recordem, 600.
Segons una investigació del diari El País, alguns dels testimonis que van viure una de les pitjors tragèdies del Mediterrani els últims anys asseguren que els guardacostes grecs van estar hores a prop de l'embarcació observant com naufragava sense fer-hi res. També sostenen que les autoritats van remolcar massa ràpid l'embarcació i que això és el que els va fer volcar. Alguns d'ells ho van gravar, però les autoritats gregues els van requisar els telèfons mòbils. Les opinions al respecte són diverses. Hi ha qui creu que hi ha la mala actuació de la Guàrdia Costanera va ser un accident i qui està convençut que va ser intencionada per evitar expressament l'arribada dels migrants al país.
I és que, a més, aquesta investigació del País apunta a una possible manipulació dels fets per part de les autoritats gregues, ja que algunes de les declaracions que van prendre els supervivents són idèntiques, tot i que parlessin diferents idiomes i utilitzessin diferents traductors. I tornant aquí a casa nostra, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que ha aparegut a l'interior d'una furgoneta a Collbató, a la comarca del Baix Llobregat. Els fets van passar ahir dijous al vespre.
Les autoritats que van trobar el cadàver a l'interior d'aquesta furgoneta, que estava en un descampat aparcada propera a l'autovia A2, segons els Mossos. La víctima no presenta signes externs de violència, per això caldrà esperar els resultats de l'autòpsia per determinar si es tracta d'una mort criminal. Si es confirma que es tracta d'una mort criminal, en 6 dies a Catalunya s'haurien assassinat a 6 persones, una per dia.
I mentrestant, la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la trobada d'un cos sense cames i braços arrossegat pel mar a la platja del Miracle de Tarragona. Les restes es troben en molt mal estat i els investigadors creuen que podria haver mort fa temps. Tot i això, els primers indicis apunten que el tors podria pertànyer a una dona que està pendent, per tant, de l'autòpsia i les anàlisis d'ADN que confirmaran la identitat d'aquest cos trobat ahir a la platja del Miracle de Tarragona. I acabem a Sala, al Gironès, on un home de 29 anys ha resultat ferit greu i un altre de 22 ha quedat lleu en un incendi que hi ha hagut aquest matí. Segons informen des dels bombers, els equips d'emergències han rebut l'avís cap a les 9 del matí per un foc al pis superior d'un edifici que hi ha al carrer Mossèn Sebastià Puig de Salt.
I fins a aquest lloc s'hi han desplaçat 10 dotacions terrestres de bombers que han hagut d'escalar i rescatar un dels afectats per la façana utilitzant l'autoscala. Els efectius ja han pogut de fer extingit el foc fa una estona i han quedat afectades diverses habitacions de l'immoble, però no ha causat danys estructurals al ferit de 22 anys. Li han pogut donar l'alta allà mateix, mentre que el de 29 s'ha hagut de traslladar en estat molt greu a l'Hospital de Santa Caterina.
Estel migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La gent de la caravana crea tendència. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda, La Caravana, el programa per qualsevol ésser viu. Parlen de tot, ho expliquen tot, ho confessen tot i ho entrevisten tot. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Li demano una baguette i em diu: "Hola, oh, la, què francès?" Home, també menjaran els seus pans de pagès i aquestes coses. O només baguettes? Uf, això té molla.
Sigui veritat o no, amb Renfe ara pots comprovar-ho. Nou AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros. I trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Wake up, Maggie, I think I got something to say to you. Tenim un
canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Quatre minuts que passen de 2:45 de la tarda. Comencem avui el bloc local i comarcal al Berguedà, on avui fa just mig segle que la comarca es va quedar sense tren. Va ser un 30 de juny de l'any 1973 amb un trajecte entre Olvan i Barcelona. Un any abans ja s'havia perdut la línia que anava de Guardiola al municipi d'Olvan. La pèrdua d'aquesta infraestructura va suposar un punt d'inflexió per al Berguedà i l'anunci d'una crisi industrial a la comarca.
Hi ha els veïns que encara recorden els trens i ho fan amb nostàlgia i fins i tot amb una plataforma que lluita per recuperar els trens del Berguedà. En concret, volen tornar a fer funcionar el tren tramvia de Manresa a Berga i la Generalitat, de fet, ja ha encarregat un estudi per esbrinar si seria viable. L'Antònia Bisbal, filla d'una família de ferroviaris, recorda la seva infantesa al voltant d'aquests trens.
Deixava jugar a vendre bitllets i era la cosa més apassionant. Llavors m'agradava veure els trens que hi havia per aquí aparcats, per exemple, hi havia els trens que els deixaven aquí amb unes vies, i jo la vaig espiar, i era tot fascinant, esclar, per un nen... Per a mi era fascinant el tren, més quan venia el tren, com el meu pare... el tren esperava, quan el meu pare li donava l'ordre de marxar, quan la gent pujava.
El ferrocarril del Llobregat, que va ser una obra empesa pels fabricants de la vora del riu per tal de fer arribar les seves mercaderies a la ciutat de Barcelona. El tren no passava per Berga, però sí que ho feia enmig d'algunes poblacions del Berguedà i els veïns el veien brut i perillós.
I l'Osbro, que ronda aquests dies per la carretera del Port de la Bonaigua, al municipi d'Alta Neu, s'ha convertit en una de les principals preocupacions pels veïns i veïnes i diverses autoritats mediambientals d'aquesta zona. Tot i les mesures per allunyar-lo, l'os segueix per la zona.
Una situació que encès totes les alarmes, tant pel risc d'accidents de trànsit com pels curiosos que podrien acostar-se massa a l'animal. I és que l'os bru està demostrant una actitud molt confiada i còmoda envers els humans i s'ha deixat veure, de fet, com dèiem, en nombroses ocasions des de principis d'aquest mes de juny. A més, la facilitat per trobar aliment també hi ha contribuït. Amb tot, la seva presència preocupa a les entitats mediambientals i les autoritats perquè diuen que la seva presència és complicada perquè és un animal salvatge i si percep perill pot reaccionar de forma violenta. Per això la principal recomanació que fan ara les autoritats és que si el veiem cal mantenir una distància de seguretat i no acostar-s'hi. El passat 27 de juny, de fet, el van haver d'espantar els agents rurals i des d'aleshores no ha tornat a la zona del poble. Si tornés, se'l tornaria a espantar perquè no s'hi torni a acostar.
Així que molt en compte amb aquest os bru del Pirineu. No marxem d'aquí perquè el Parc de l'Alt Pirineu i el Consell General d'Aran treballen conjuntament perquè el riu Noguera tingui la catalogació de riu salvatge, un distintiu que reben aquells rius que gaudeixen d'una gran conservació, com és el cas del tram inicial de la Noguera Pallaresa, que transcorre entre la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà.
És un tram d'uns 30 quilòmetres i que gaudeix de molt bon estat de conservació. Per aquest motiu, les dues institucions volen la certificació internacional Wild River, un reconeixement que està reservat a aquells rius més excepcionals d'Europa pel seu estat de conservació. Marc Garriga, director del Parc Natural.
Estem parlant d'un riu molt ben conservat. De fet, és el riu més ben conservat de Catalunya. Tot i que hi ha reserva natural, xarxa de turisme i parc natural, el que busca l'etiqueta Wild Rivers és donar-li una acreditació extra, però sobretot el que busca no és tant ser una etiqueta de qualitat, que l'és, i d'excel·lència, sinó també el fet de treballar tothom junts, totes les entitats responsables i col·lectius responsables de la seva bona conservació, de treballar junts per inclús garantir aquesta conservació i inclús millorar-la, de forma participativa.
Aquest certificat es va crear a França el 2007 per part d'una ONG dedicada a la preservació i gestió sostenible de l'aigua i els rius en considera que no hi havia prou amb la directiva Marca Europea de l'Aigua.
I marxem ara cap a Tarragona perquè preveuen tenir acabat el nou pont del polígon d'Entrevies l'any 2026. Les obres començarien l'any que ve i es preveu que tindrien una durada d'un any. La nova infraestructura tindrà una amplada de 10 metres i una longitud de poc més de 200 metres.
El sector econòmic tarragoní, que feia anys que demanava que s'executés aquesta obra, que va incorporar-se a última hora als pressupostos generals de l'Estat a través d'una esmena d'Esquerra. Les actuacions tindran un cost de 2 milions d'euros i el nou punt suposarà una obertura de polígon industrial cap a la Nacional 340 i també s'haurien de resoldre els problemes de les zones inundables.
I una mica més avall a les Terres de l'Ebre, atenció, perquè després de dos estius amb l'accés regulat de pagament a la barra del trabucador per als vehicles de motor, el nou equip de govern de l'Ajuntament de la Ràpita ha decidit revocar la mesura aquesta temporada.
Així doncs, aquestes controvertides barreres que hi havia en aquest concorregut espai natural desapareixeran a partir de demà, dia 1 de juliol, i fins al 31 d'agost. Durant aquesta setmana, la brigada ja ha procedit a retirar els cartells que anunciaven l'obligació de pagar per entrar a la brigada municipal. Ha reordenat també l'espai, senyalitzant 400 places d'aparcament, amb tots els nous responsables del consistori que volen avaluar si és viable mantenir aquesta regulació durant l'estiu postpandèmia i evitar doncs, el dèficit que el sistema de pagament va generar l'any passat amb una xifra que ascendeix als 80.000 euros. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de la Ràpita, Helena Caralt, apel·la al civisme dels ciutadans i defensa la mesura.
Pot funcionar, però és que hem de mirar i ficar-nos i fer una diagnosi real de lo que és un estiu normal per a poder abordar accions futures. Perquè, possiblement, si la gent no és cívica i no es comporta, sí que haurem de prendre decisions més dures de cara al proper estiu, però sí que les volem fer més eficients per a que no costin diners a la butxaca dels rapidens i les rapidens, que aquest és l'objectiu.
Es manté, això sí, la prohibició de dormir a la zona i es limita també l'accés del tendins. El govern municipal confia a fer complir aquestes restriccions amb una dotació de reforç de la policia local de la Ràpita, que imposarà sancions a qui no compleixin amb aquestes mesures.
Gràcies, Pere. Bon cap de setmana. 2:40. Informació esportiva. I avui que comencem els esports parlant de futbol femení, el Mundial d'aquest estiu en el disputaran 9 jugadores del Barça.
De les 10 futbolistes del club blaugrana que formaven part d'aquesta prellista de 30 jugadores, el seleccionador Jorge Vilda ha decidit descartar a Jana Fernández. Les que sí que hi seran disputant aquest Mundial que arrenca el proper 20 de juliol a Austràlia i Nova Zelanda són Aitana, Mariona Caldentei, Irene Paredes, Laia Codina, Maria Pérez, Salma Parayuelo, Ona Batlle, la portera suplenta del primer equip Catacoll i també Alexia. Això és el que ha dit la capitana del Barça, Vilda.
La he visto con una forma óptima por el momento en que se encuentra de su recuperación. Ayer las sensaciones fueron muy buenas, no solo por el gol que metió, sino por las asistencias, por cómo ayuda al equipo. Eso es lo que esperamos de Alexia, pero está claro que lo mejor de Alexia todavía está por llegar y vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea.
D'altra banda, Vilda ha seleccionat també 8 jugadores del Real Madrid i l'exblaugrana que juga a Mèxic, Jenny Hermoso. Aquesta llista arriba l'endemà de l'amistós contra el Panamà, on les de Vilda van guanyar per 7-0. La capitana del Barça, Putellas, va tornar a jugar amb la selecció i va marcar l'últim gol.
I a tot això, Joan Laporta es mostra satisfet dels èxits esportius que ha aconseguit el club aquesta temporada. El president del Barça ha passat revista de com ha anat aquest curs i ha insistit des d'Esport 3 que el club ha aconseguit fer història guanyant les 6 lligues professionals.
De qui no n'ha quedat massa content és del ja exentrenador de la secció de bàsquet, Saruna Jessica Vicius, que tot i assegurar que la relació que tenen ells dos és bona, no li va agradar gens que si el Barça li oferís una rebaixa d'entre el 30 al 40%, el seu agent demanés que només fos d'entre el 5 i el 10.
L'entitat per damunt dels jugadors, dels entrenadors i de qui calgui. Acabava contracte. Tenia un contracte també, potser l'entrenador més ben pagat d'Europa. Plantejament de l'extensió del contracte o de la renovació, com vulguis dir-li, tampoc ens va agradar el planteig que es feia. En el Barça no se'l pot posar contra la paret a l'hora de negociar.
Laporta també ha parlat sobre les relacions del Barça amb Qatar.
I nosaltres el que estem intentant, donat el moment econòmic en el que estem, doncs és trobar oportunitats de negoci pel club. S'estan buscant altres tipus d'oportunitats de negoci per promoure la nostra marca, per promoure alguns actius del Barça, que crec que com hi ha interès hem de donar-los rendibilitat.
Laporta també ha assegurat que s'està negociant que el femení jugui partits amistosos a Qatar, i sobre la renovació de Dembélé, el president del Barça ha assegurat que el francès ha rebut diverses ofertes de la Lliga Qatarí, però que el davanter vol continuar al club i que va aguantar la vinculació amb el club va per bon camí.
I a més, Laporta també ha parlat sobre la relació que té el Barça amb Leo Messi.
Sí, el màxim mandatari blaugrana ha dit que el pare del jugador li va explicar que fitxaria per l'Inter de Miami, Laporta li va respondre que ho entenia i ha assegurat que el dia que s'inauguri el nou Camp Nou, que ha de ser el novembre del 2024, seria una bona data per retre-li homenatge.
Jo trobo que seria un dia excel·lent, perquè hem de reconèixer en la memòria dels grans jugadors i dels grans personatges del barcelonisme, i seria una data molt adient.
I finalment el Barça contractarà 14 treballadors de Barça Televisió.
Sí, avui la televisió del club desapareixerà després de 24 anys d'emissió per motius econòmics i 94 treballadors es quedaven sense feina, però l'entitat blaugrana i telefònica han arribat a un acord per contractar 14 persones que passaran a formar part de la plantilla de Barça Produccions. Allí continuaran desenvolupant tasques relacionades amb la comunicació del club i la generació de continguts digitals i multimèdia. A més, el club ha millorat substancialment les indemnitzacions dels acomiadats pel tancament del canal de televisió i, per tant, la plantilla ha decidit no denunciar el club. La majoria dels treballadors de Barça TV van votar a favor del pacte, que ha arribat un dia abans que expiri el termini per negociar. L'últim que emetrà a Barça TV és un especial amb tots els gols de la temporada. Començarà a 3:15 de la nit i a les 12 es produirà la fosa negra en la pantalla, que significarà l'apagada del canal. El cost anual de la plantilla era de 3,6 milions d'euros per temporada.
I parlant de futbol, Ramon Terrats deixa de ser jugador del Girona i oficialment ja és futbolista del Villarreal.
El fitxatge s'ha fet oficial aquest matí quan el club groguet ha fet públic que havia executat l'opció de compra que acabava avui. Recordem que durant el mercat d'hivern Terrats va anar al Villarreal per jugar-hi com ha cedit i el club tenia fins avui per executar l'opció de compra. El migcampista barceloní ha signat per 3 temporades fins al 2026 i el Girona ingressarà 2 milions i mig d'euros. D'altra banda, el Girona continua tenint una operació pendent. El club blanc i vermell té la intenció de fitxar Ivan Martín, el migcampista de Groguet, propietat de l'equip, ha jugat a Montilivi, com ha cedit l'últim any i mig, i ara el Girona el vol tenir en propietat.
I encara en futbol, Andrés Iniesta jugarà demà el seu últim partit com a jugador del Vissel Kobe.
Iniesta s'acomiadarà de la Lliga Nippon a casa contra el Consadole Sapporo després de 5 temporades. Les entrades ja estan esgotades i s'espera que hi hagi un rècord d'assistència en Lliga. De moment es desconeix on jugarà Iniesta la temporada que ve, perquè ja va dir que té intenció de seguir jugant com a futbolista professional.
I atenció, perquè avui divendres és la data límit que té el Barça per acomiadar Mirotić com a jugador del primer equip de bàsquet.
Un acomiadament que encara busca arribar a un acord entre el club i el representant del Montenegrí, tot plegat perquè sense un acord el cas podria acabar als jutjats, on el Barça tindria les de perdre, havent de pagar 22 milions al pivot per acomiadament improcedent. Seria la quantitat que el club hauria de pagar al jugador corresponent al pressupost de la temporada que ve. En cas de perdre el judici, el Barça probablement haurà de pagar el sou dels 2 anys que li queden íntegrament. Un Barça que s'ha de posar a treballar de valent si vol tenir una bona plantilla de cara a les properes temporades amb Roger Grimau a la banqueta després d'haver perdut el que havia de ser el fitxatge estrella, el de Kevin Panther, tot plegat amb una situació econòmica molt crítica i amb unes retallades dràstiques per la secció.
I encara en bàsquet, el Baxi Manresa ha anunciat que renova Devin Robinson.
L'aler pivot que va arribar al club amb la temporada començada jugarà una temporada més sota les ordres de Pedro Martínez, que també ha renovat aquesta setmana. En total, amb 22 partits disputats, Robinson ha fet de mitjana 13 punts i 5 rebots.
I pel que fa al bàsquet femení, Geo Bai es retira com a jugadora professional després de 14 temporades.
L'alera pivot gironina se n'ha passat 9 dels 14 al Cadí la Seu. Bai ha assegurat que se sent molt afortunada d'haver estat tot aquest temps al bàsquet i que no es desvincularà de l'esport de la seva vida.
Parlem ara de tenis, perquè aquest migdia s'han sortejat ja els enquadraments de Wimbledon, que arrenca aquest dilluns vinent.
El quadre masculí, el número 1 del món, cap de sèrie Carlos Alcaraz, debutarà contra el francès Jeremy Chardy. No es trobarà amb Novak Djokovic fins a una hipotètica final. De fet, l'actual guanyador de Wimbledon i segon del món s'estrenarà a l'argentí Pedro Caccini i buscarà aixecar el seu 24è Gran Slam. I el quadre femení, Paula Badosa, finalment s'ha inscrit al quadre. La tenista de Begur porta dies entrenant-se amb una faixa lumbar perquè té una fractura vertebral i ja no va poder disputar, de fet, Roland Garros, però sí que podria jugar a Wimbledon. Badosa arrencarà el tercer gran slam de la temporada contra la nord-americana Alison Risk. Cal dir que Badosa va pel mateix cantó del quadre que Arina Sabalenka i es podria trobar amb la segona millor del món.
Continuem amb hoquei patins femení. El comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha sancionat l'entrenador del Vilassana, Lluís Rodero, amb 8 partits de sanció.
El sancionen per encarar-se amb els àrbitres en el partit que va jugar el seu equip contra el Gijón a les semifinals del play-off pel títol. Concretament, el tercer partit que es va resoldre als penals i que va guanyar el conjunt d'Astúries. Se'l sanciona per haver-se dirigit als col·legiats, tocant-se els genitals en un gest despectiu i insultant-los, però Rodero ho nega. En aquest partit també hi va haver-hi molta polèmica, també d'aquestes declaracions del president Ramon Porta.
Os lo voy a decir en castellano porque al menos aprendáis un poco. Mírense todas las imágenes de todos los partidos que hemos jugado con Gijón. Si nosotros molestamos, no hace falta que nos hagan tanto daño. Oiga, ustedes molestan, nos apartaremos y ya está. Que construir todo esto cuesta muchísimo. Pongan árbitros de calidad y si no sirven, háganselo pagar como me lo hacen pagar a mí. Y ya está, así a lo mejor aprenden algo.
Competició també sanciona el club amb 4.000 euros per mala conducta del públic. I d'altra banda, la selecció catalana d'hoquei patins debuta avui a 2:15 de la nit a la Golden Cup contra Portugal, la vigent subcampiona del món i la selecció que va guanyar la Golden Cup l'any passat.
I encara dos apuntments. El primer també en hoquei, perquè el porter del Barça, Sergi Fernández, ha rebut el premi a millor porter de l'Hockey Lliga.
El 10 del Barça, el porter titular del primer equip, ha rebut el guardó Carles Trullols després d'haver encaixat només 34 gols en 20 partits de Lliga i play-off. A la fase regular, de fet, Sergi Fernández va estar 13 partits en la porteria 0.
I acabem recordant-vos que aquest dissabte torna el Tour de França.
La primera etapa començarà i acabarà a Bilbao i participen tres ciclistes catalans, el ciclista de Terrassa, Antonio Pedrero, que va córrer Movistar, David de la Cruz, de Sabadell, va amb l'Astana, i Marc Soler, de Vilanova i la Geltrú, té l'objectiu que Tadej Pogačar conquisti el seu tercer Tour. Aquest primera etapa arrenca demà a 12:15 al migdia.
Gràcies, ara bon cap de setmana. Gairebé 10 minuts per tancar el programa. La cultura. Va, tanquem el programa amb l'Olma Giró a l'estudi. Jaume, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda, Xavi.
Avui informem-vos que arriba a les llibreries Còmplices per la Llengua. És un recull de cartes, una epistolaria inèdita entre Josep Pla i el lingüista Francesc de Borja Moll.
Còmplices per la Llengua és un recull de 46 cartes on queda plasmada la relació intensa i cordial entre els dos personatges, una relació que, segons els experts, ha estat molt important pel conjunt de la cultura catalana. El que els va unir, de fet, és la passió per la llengua, sobretot pel que fa a la publicació del Diccionari Català-València-Balear, que va publicar Moll gràcies a l'ajuda i precisament a les facilitats que li va donar Josep Pla. 12 de les cartes que apareixen en aquest llibre de l'editorial Destino parlen precisament de la publicació d'aquest diccionari, uns personatges que no es van lamentar en cap moment. Ho explica Xavier Pla, de la càtedra Josep Pla.
Són una gent que no es queixen. Ho tenen tot en contra, no? Ho tenen moltes coses en contra, però no es queixen, no es lamenten, no es passen l'estona dient oh, que malament que va tot, o el franquisme no ens deixa fer això. Són una gent que diuen, actuem. Es pot fer això?
Hi ha més propostes perquè demà dissabte arriba la primera diada del còmic en català. Durant tot el dia se celebraran diversos actes al Cafè Nou de Mataró amb un objectiu molt clau, no? A donar visibilitat a aquest sector.
Sí, Xavi, la diada es farà des de les 10 del matí fins a les 11 de la nit i comptarà amb la participació de les editorials Pagès, E-Còmics, Boliana, Amaníaco, Extinció Mamut Bank, Dracat, Senyera Estudios i Polen Edicions, a banda també doncs, de les llibreries de la ciutat. Durant tota la jornada hi haurà xerrades amb diversos autors com Jaume Copons, Pep Brocal i Liliana Fortuny.
I ahir recordaran que en aquest programa us explicàvem que ja es donava oficialment a tret a sortir dels festivals d'estiu arreu del territori. Un inici marcat, però, per les fortes pluges que han obligat a aturar les actuacions del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú durant l'últim tram de la nit.
L'Ori Maillard, programat a 1:15 de la matinada, i Háblame de mi en presente, a la 1, van poder fer només mitja actuació i es van suspendre, això sí, completament les actuacions dels disjockeys Madrasó, programat a 2:45, i Lady Avocado i Golfo de Guinea a les 2. Ara bé, tot i l'amenaça de pluja persistent, els qui sí que van tenir temps per donar-ho tot al Vida van ser la Casa Azul, que van fer esclatar tot el públic del festival abans que s'haguessin de cancel·lar els altres concerts.
s'expanda l'universo i nos projecti a un gris i efímero final.
La banda liderada per Guillem Milky Way ha desplegat un imponent joc de llums, de fum, de confeti i de ritme que ha fet ballar incansablement els més de 10.000 assistents. Prèviament a la Casa Azul, els nord-americans Whitney han portat a Vilanova les seves càlides melodies. Avui el Vida hi actuaran El Niño de Eixe, Joel López, Aurora i Soc un Bohemio, entre molts i molts altres artistes. I finalment, ja per tancar el Vida el dissabte, hi actuarà Jorge Drexler, Serva Nua, Venus, de Libertines, que era Laoz, entre molts altres.
Però no és l'únic que s'ha hagut de suspendre, perquè també s'ha suspès l'espectacle inaugural del Festival Great de Pools.
La pluja ha obligat a suspendre mitja funció l'espectacle de la companyia australiana de circ Gravity and Other Myths, que feien conjuntament amb el cor de noies de l'Orfeo Català, que us havíem anat explicant en aquest programa. Tot i que en un inici semblava que es podria fer l'espectacle, finalment, a mesura que la pluja queia amb més i més força, doncs el públic s'anava aixecant. Ara bé, això sí, els que s'hi han quedat, tot i que l'espectacle s'hagi suspès, han pogut gaudir d'algunes peces a capella que han decidit interpretar les noies del cor. Un recital acompanyat de coca i cava per a tothom, així que l'alternativa no ha estat tan i tan dolenta. Així doncs, veurem si el temps els dona treva avui i els diversos festivals del territori poden continuar amb la seva programació, Xavi.
I aquí, per cert, que comença avui, que esperem que no se suspengui, és el Festival Portaferrada, que es fa a Sant Feliu de Guíxols, i ho fa amb les actuacions de Berto Romero, Oye Polo, a L'Altre Amic i Mario Enzo.
Fins al 20 d'agost, la 61a edició d'aquest festival acollirà més de 40 espectacles de grans artistes com Ludovico Einaudi, Wilco, Crystal Fighters, Pink Martini, Ben Harper i Jorge Drexler, que són alguns dels artistes internacionals més destacats. El Portaferrada també inclou un total de 21 artistes catalans, amb noms com els de Núria Graham, Ramon Mirabet, Mishima, Laura Andrés, Blaumut o els coneguts 31 Fam. Pel que fa a Niña Pastor i Fangora i Ismael Serrano, també passaran pel festival i ho faran, doncs, per presentar-hi els seus últims treballs.
I abans de les estrenes, mireu-me un recordatori breu, i és que aquest diumenge, si esteu per Barcelona i us passegeu pel Passeig de Gràcia, mireu al cel, perquè pot ser que hi trobeu un funambulista francès creuant edificis. Us ho vam explicar ja en aquest programa. Recordem que l'actuació serà aquest divendres. I ara sí, Olva, comencem el repàs de les estrenes d'aquesta setmana que publiquen avui els Maria Lluïsa.
Soc tu lloc que encara no he trobat. Som mils dies que sempre he buscat senzilla.
La banda igualadina que s'acomiada dels escenaris amb el nou EP Tinc el cor el que no trobo al cap.
Aquest testament sonor recull tots els singles publicats del darrer mig any i es complementa amb dos temes inèdits com aquest, Senzill la vida, una cançó que compta amb una lletra premonitòria i la producció del Petit de Calaril. Amb la publicació d'aquest disc, el grup tancarà la seva trajectòria amb 4 concerts durant el mes de juliol. Les cites tindran lloc el dia 7 al Festival Sons Solers a Sant Pere de Ribes, el 28 a la Sala Laúd de Barcelona, el 29 a Andorra i el 30 la Bastida del Rec a Igualada, l'espai que precisament els va veure néixer.
I també podem escoltar avui el més nou de la Balear, Maria Hein.
Saps que tu i jo no som com ahir.
La cantant de Felanitx publica Fets de Fils.
Es tracta del primer avançament del que serà el seu nou disc, el segon, l'àlbum que sortirà a finals de setembre, després que durant l'estiu se n'avancin alguns temes més. Du per títol Tot allò que no sap ningú i arriba 2 anys després del primer que va obtenir el Premi Enderroc de la Música Catalana a millor disc revelació. Per escoltar el següent extracte del disc haurem d'esperar, això sí, una mica al mes de juliol i no serà fins a finals del setembre que el podrem escoltar ja sí sencer.
I mira, Olma, a casa nostra avui s'estrena un nou artista en solitari després d'un llarg recorregut musical com a compositor del grup Itacabant. Avui Pere Mercader presenta nova cançó i nou projecte.
Por favor, que alguien me diga lo que está pasando, lo que está pasando.
Bueno, sí que t'agrada, és el primer avançament del nou projecte que ha anomenat Mercader.
El primer senzill es diu Por favor, com escoltem a la lletra, una cançó enganxosa i fresca que exposa el moment en què una relació d'amor comença a anar malament. La cançó forma part del primer disc en solitari del Mercader, que sortirà a finals d'any sota el títol de Patologia. Per cert, que la cançó ha arribat acompanyada d'un videoclip que ja es pot veure a les xarxes socials.
I també s'ha estrenat avui la cançó d'estiu conjunta que Lilda m'hi ha fet amb la guanyadora d'Eufòria, la Gym.
No t'entenc, no t'entenc, parlem un idioma diferent.
El tema es diu T'estimo igual.
El raper Lil Dami, que forma part del jurat d'aquest concurs musical de TV3, s'ha juntat amb la guanyadora de l'edició d'aquest any per crear aquest nou tema, que serà la cançó de l'estiu de la televisió pública. Per cert, que per a tots aquells fans de la Gym i pels qui no també, la cantant passarà pels micròfons aquesta setmana, de jous a la setmana que ve, dia 6, a la caravana de Radio Estel.
I mirem també el que passa fora de les nostres fronteres. Una altra estrena destacada avui és la de Shakira.
Tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más.
després d'un parèntesis, la cantant carrega de nou contra la seva exparella en aquesta cançó que es diu Copa Vacía.
El nou tema on hi col·labora Manuel Turizo repeteix diversos missatges que semblen dirigits novament a Gerard Piqué. Per exemple, la lletra inclou frases com sempre estàs ocupat amb tant negoci, estaria bé una mica d'oci, relaxa't aquí al sofà i dona'm la teva atenció, o també frases com no cal ser poeta per endolcir-me l'oïda, deixa'm el telèfon.
Només ja hagués faltat col·laborar amb Rosalía i el Despecha, no? Per exemple... Doncs vinga, va, per acabar, Olma, ho farem amb l'asturià Rodrigo Cuevas, que ha publicat avui el nou tema, Com oye.
Recuerdes cuando me dabes caramelos de tus labios, yo como criatura...
Un tema que enganxa i que promet també per aquest estiu.
De fet, es tracta del tercer avançament del nou disc, una cançó que barreja patxanga i rap. El tema ja està disponible a totes les plataformes digitals i també YouTube, i el videoclip és una obra de l'asturià Sergio Llunic, el polifacètic Rodrigo Cuevas, que continua amb la seva barreja de música tradicional asturiana amb els sons més urbans.
Molt bé, gràcies, Olma, bon cap
Fins
de setmana.
Fins dilluns, Xavi.
I a tots vostès també. Nosaltres ens hi tornem a posar dilluns a partir de les dues. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila i el control tècnic en Jordi Carretero. Amb aquesta cançó de Rodrigo Cuevas en cavalquem amb els companys de la caravana que s'hi posen fins a 6. Fins dilluns.
Que sería el verano de tu vida, las tardes na traviesa, las noches na piscina. Sabías que sería el verano de tu vida, las tardes na traviesa, las noches na piscina. Limpias tu maltera, camina y va caleciendo la cera, una finca, los pasos nubes la pasión, y el bollo más bollo dende que a Xixón, yo lo que quiero y erraba papá, y en lo que quiere y rasque los pies, pues si lo ves dícande con cuidado, que tengo les uñas de gato montés. ¿Cómo?